Al matí, amb Raquel García.
El gran germà et vigila, així ens alertava a les primeres pàgines de l'obra distòpica 1984 de George Orwell. El cert és que es quedava curt perquè, doncs, evidentment, era difícil imaginar-se que avui dia tothom portaria sobre una pantalla, un mòbil, capaç d'emetre, doncs, a so, imatge, dades precises de la nostra ubicació, de la nostra vida, fins i tot, i que es faria, evidentment, per voluntat pròpia i no per imposició. Avui volem parlar d'un dels actius econòmics més importants de l'actualitat, les dades, i de doncs, aquests serveis que utilitzem gratuïts, que són un intercanvi que doncs, fan doncs, amb les nostres dades doncs, tot un seguiment de qui som, què fem, a on anem, o amb qui i quan. Avui en volem parlar de les dades i de la FIO, no? De la nostra privacitat, amb l'Antoni Garré, ja sabeu, doncs, responsable de director d'HM Hospitals i també doncs, col·laborador d'aquesta casa. Antoni, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, primer de tot, bon Nadal.
Bueno, esperem que el Nadal us hagi anat a tots bé.
Doncs sí, un Nadal d'excessos. Ja s'ha acabat, no? Encara ens queda Cap d'Any, Reis, o sigui, jo crec que doncs, ens trobem a l'equador d'aquestes festes nadalenques i avui doncs, volíem parlar d'aquest tema, no? Jo no sé si, Antoni, les dades són l'or del nostre segle.
Sí, sí, sí. El petroli... Sí. El petroli dels propers anys no serà el petroli aquest que ens fa patir tant pel preu, perquè és el que fem servir per calentar-nos, per moure'ls, sinó precisament l'or són les dades. Per aquesta raó fa molts anys que ens donen serveis gratuïts. És a dir, el WhatsApp és gratuït, la búsqueda de Google és gratuïta, el YouTube és gratuït, perquè en definitiva no és veritat que sigui gratuït, sinó que el que nosaltres paguem és amb les nostres dades, és a dir, amb la nostra informació.
Ara ho has dit, res és gratuït, que ens pensem, ens imaginem que doncs, aquestes aplicacions, aquests serveis són gratuïts i evidentment no, paguem amb les nostres dades, perquè de fet cada cop que ens registrem en una xarxa social com TikTok o juguem a un videojoc, escoltem música, no? O fins i tot cada cop que doncs, passem l'aspiradora, no? No la passem, la passa doncs, ella de forma automàtica, aquestes aspiradores intel·ligents, doncs el que fem és oferir moltes dades, no? Què es fa? Quina informació, no? I per què són tan importants aquestes dades?
A veure, les dades en si no tenen valor. El que té valor són les dades elaborades. És a dir, l'anàlisi de les dades el que permet és convertir les dades en informacions. I la informació és el que realment té valor. Per posar-te un exemple.
Vinga.
Si avui estic a 35 de temperatura, perdó, 35 estaria mort, a 36 de temperatura, demà a 36,5, passat demà a 37, al cap d'unes hores a 37,2, i vaig pujant la temperatura, el que està clar és que hi ha un trastorn al cos, hi ha una infecció latent, que el que va fent és transformant-me, incrementant el ritme, incrementant les defenses per afrontar aquest atac virus o bacterial. No? Per tant, no és el mateix prendre la temperatura en un moment determinat i estar a 38 graus, que prendre la temperatura en una sèrie i veure el que està passant amb aquesta sèrie. No? Dius, estic a 37,5, però estic molt millor. Home, molt millor no. Clar, diem, estic molt millor perquè ahir, abans d'ahir, estava a 38, 38,5 i per tant estic de baixada. Per tant, les dades, el valor de les dades és analitzar-les, és posar-les en un context. I ara t'ho passo, la gent li encanta també pagar amb el mòbil, no? Posar la targeta al mòbil. Amb la qual vol dir que ja no solament el banc sap on comprem, en quins establiments, i què comprem, i què ens gastem, i quan ens ho gastem, sinó que, a més, qui té accés al mòbil i les aplicacions que m'envolten, també té aquesta informació. No? Clar, no és el mateix dir aquest mes m'he gastat 500 euros amb la targeta, que resulta que aquest mes 500, el següent 500, el tercer 500, el quart 500. Per tant, 500 un mes pot ser una despesa conjuntural, 500 cada mes és la teva mitjana de despeses en mòbil. Aquesta és la informació, la dada convertida en informació. Si a més això la compares amb els teus ingressos, i amb quines són les teves despeses recurrents, la llum, l'electricitat, els impostos, al final un acaba veient quina és la seva capacitat d'endeutament, quina és la seva capacitat d'estalvi, en definitiva, quin és el moment adequat per oferir-te que compris certes coses o no oferir-te-les.
I llavors, per què som tan poc curosos amb això, no? Amb la nostra privacitat, amb les nostres dades, no? No som conscients?
A veure, hi ha tres elements que ens porten amb això. Uh-huh. I començo per l'últim. Tu et connectes a WhatsApp, perdó, sí. Actualitzes WhatsApp o et descarregues WhatsApp. Al final hi ha una creueta que has de posar un tic. Si no poses el tic, no tens WhatsApp. No el tens, no el pots utilitzar. Automàticament et quedes exclòs de WhatsApp. Quedar-te exclòs de WhatsApp no és gran cosa. El problema és que et quedes exclòs de tots els grups de WhatsApps amb els quals els teus amics, les teves relacions personals, professionals, veïnals, s'articulen. Per tant, per què som tan poc curosos? Un primer motiu, perquè si no utilitzem aquestes aplicacions, ens exclouen socialment, perquè la gent les ha interioritzat.
I ningú vol quedar-se doncs, enrere i tampoc ens ho fan fàcil, perquè cada vegada més, i suposo que els oients estaran d'acord, es demanen doncs, aquesta autorització, no? que puguin accedir a les nostres dades precisament per això.
Bueno, la veritat és que el que ens demanen no sabem. El 98% de la gent, dels mortals, posa tic de conforme i ho ha llegit sense haver-ho llegit.
Totalment.
Però per això que t'estic dient, la primera raó, que és la tercera, cronològicament, sí. El que ha anat passant. Si no acceptes, no tens l'eina. Si no tens l'eina, socialment t'exclous.
Doncs a la primera...
I això no passa res. Pregunta-li a una persona jove amb el seu grup d'amics que tot s'organitza online, en temps real i al voltant. Hi ha una segona raó.
Sí,
perquè aquestes eines ens fan la vida fàcil. Et preguntes quanta gent li donaries al mapa de Sabadell per anar de la ràdio a la Creu Alta... I quan sabria utilitzar el mapa per anar-hi? Les últimes dades diuen que la gent de menys de 25 anys només el 14% sap llegir un mapa. El resto, mòbil, GPS. Per tant, hi ha una segona raó, que és que aquestes eines ens fan la vida fàcil.
Molt fàcil. Clar, només un clic ja...
En resolen els problemes. Mhm. I com que els humans tendim al cofoisme i a la confortabilitat i a la llei del mínim esforç, això va acompanyat també amb un model educatiu de poc esforç, doncs com que estem acostumats amb això, els acceptem. Ja no pensem en la privacitat. El que pensem és en la necessitat d'anar de la ràdio a la Creu Alta. I que no sabem on és la Creu Alta, perquè no hi hem anat mai. La solució no passa res. Al mòbil li posem l'adreça amb el senyor, amb el Maps i ens hi porta.
Doncs aquest motiu també s'entén, doncs ens fa la vida molt fàcil, doncs aquesta tecnologia, només un clic, doncs és normal doncs, que acabem doncs, acceptant aquestes dades per no quedar-nos exclosos i perquè ens fa la vida més fàcil. I l'altre motiu era?
I el tercer, que és el primer, te'l s'ha dit, perdó, del revés, que s'han produït, però que com el tercer entregues més privacitat que el segon. I el primer és perquè no hi ha volta de full el dia que vam convertir els ordinadors en una eina habitual de treball. I vam caure a la temptació d'acceptar les actualitzacions del software sense nosaltres prendre la decisió. Però per què ho vam fer? Perquè si no l'ordinador no funcionava. Ens canviaven les versions. És a dir, per què els ordinadors, quan passen els anys, van més lents? Si és el mateix motor, és el mateix microprocessador, no? Simplement perquè els programes, el software que es van actualitzant, requereixen més CPU, més control gràfic. No? Amb la qual cosa, per aquest manteniment, nosaltres donem les nostres adreces. I actualment les coses s'actualitzen. Tenia una primera raó. Per mantenir operatius els nostres sistemes, estem obligats a donar, a autoritzar l'accés als nostres ordinadors. Així que aquest és el revés de l'ordre de veritat. Però si ara t'ho dic amb ordre, accedeix als nostres ordinadors, saben què fem, quan l'actualitzem, des d'on estem. A partir del tema segon, les eines són més fàcils, ens fan la vida més senzilla, teòricament més segura. I la tercera raó és perquè si no les tenim, quedem exclosos socialment de molts segles de relacions.
Clar, llavors què podem fer? Com es pot evitar tot això?
Mira, fa 15 dies a la xarxa de Twitter em van dir, no diré el taco, però em van insultar molt.
Ja és habitual, aquesta xarxa.
L'insult va acabar també dient-me a veure si agafeu la independència d'una punyetera vegada, no? És a dir, es va barrejar tot. I el motiu va ser molt senzill. Fa uns 15 dies, 3 setmanes, sí, la Carme Artigas, catalana, secretària d'Estat amb temes d'intel·ligència artificial i tot el que és la transformació digital, va fer un tuit amb el qui es preguntava si no estàvem en una situació on s'havien d'invertir recursos públics per muntar serveis i per tant xarxes socials de qualitat sense dependre dels de privats, dels interessos poden ser els qui són. I suposant que si som inversió pública i amb criteris de democràcia i de transparència i d'alternança, això era més fiable. Es va qüestionar això, s'ho va qüestionar i amb el sentit era un toc d'alerta, no? Estem deixant tota la nostra privacitat en mans d'empreses que tenen una finalitat de lucre, no de servei social. I amb aquesta finalitat de lucre, nosaltres paguem en base a les nostres dades, no? Bé, jo el que vaig dir és que estava molt d'acord amb l'afirmació de la Carme Artigas, no? I segurament, entre altres coses, perquè he escrit ja fa temps, fa alguns anys, alguns articles amb aquesta línia, no? Que no podem deixar tot el que és aquest progrés, aquest canvi de transformació, en mans d'interessos que es mouen per finalitats de lucre. I prou. Doncs aquesta és la raó de l'insult enorme, no? Per tant, anem per bon camí? No. Quina és la solució? La solució ha de ser que organitzacions amb transparència absoluta i sense finalitat de lucre, siguin públiques, privades, l'excel·lent és que fossin híbrides, públiques i privades, desenvolupessin aquest tipus de software. Te'n poso un. Un exemple. Si la gent fa servir el Google Maps per anar-se'n d'un cantó a l'altre amb el seu cotxe i saber quina és la millor ruta i quin és l'estat del trànsit en qualsevol moment, Deu ser perquè és molt millor que el servei, que la informació que dona el Servei Català de Trànsit. La meva pregunta és per què el Servei Català de Trànsit no ha de ser millor que el Google Maps, almenys a casa nostra. Invertim-li una mica més. Dotem-lo dels mateixos recursos que tenen els altres, no? Per tant, certes serveis públics els hem deixat a mans. O sigui, mantenim les estructures, mantenim els costos i la gent no els fa servir perquè en fa servir altres privats que donen millor servei.
Clar, i això ho hauríem de tenir en compte, perquè el que dèiem, avui dia doncs, no necessitem doncs, posar ulls i orelles sobre algú per doncs, espiar, no? Gairebé, sinó que ens poden doncs, analitzar, no? El nostre comportament, la nostra personalitat, doncs, amb aquest registre, seguint doncs, totes aquestes metadates, cookies, totes aquestes dades que nosaltres oferim. No? Entenc que, clar, si no fan els deures, no? L'administració, el cert és que les empreses privades ja van doncs, a un altre ritme, perquè, per exemple, doncs, Amazon ha dit que començarà a pagar els seus clients per doncs, obtenir les dades.
Clar, aquest és l'altre tema. Seria... Al final, les administracions, els poders legislatius s'han donat compte que el camí que anem no és el camí més apropiat, no? I que tot això cal posar-hi ordre. I què vol dir posar-hi ordre? Doncs desenvolupar una sèrie de normatives que obliguin a la transparència, i que més obliguin a que els ciutadans sabem, puguem saber quines dades de nosaltres tenen, perquè les fan servir, etc. I tot això perquè, en definitiva, les dades s'han anat agafant sense la nostra coneixement, que no vol dir la nostra autorització.
Exacte, el consentiment sí, però no tenim la informació necessària,
no?
Per entendre les conseqüències, no? Evidentment.
Sí, tu moltes vegades dius, et guardem el teu mail, vol que vostè li rebi informació, no? I dius sí o dius no. Jo sóc d'aquells que dic no, sempre, perquè la informació en aquest cas és publicitat, no? Ja me la buscaré jo. Sí. Però... A part d'això, què és el que estan fent de veritat? Això és el que no sabem. No? Amb la qual les normatives, a Europa amb això està molt avançada, en tot el que és aquestes lleis i de la regulació de l'utilització de les dades. Estats Units s'ho planteja, Xina va al seu aire, Però a l'hora de la veritat, la tendència és que més aviat que tard aquestes coses acabaran imposant-se i aquest mercat que s'ha desenvolupat en model de l'Oest, sí. És a dir, sense regles i del qui era més fort, del que té més capacitat d'inversió, a l'Oest era qui té més capacitat de comprar o de fer por, en definitiva aquest és qui ha anat sense cap tipus de regles s'ha desenvolupat. Per tant, ara s'han desplegat les regles. El que fa Amazon ja d'oferta comprar les teves dades és posar-se la tirita abans de la ferida. No? És a dir, sabent que tot això passarà, doncs jo agafo ja i ja no estic gent que ha fet un consentiment, sinó que a més jo li pago per la seva, i deixa'm que ho digui així, privacitat.
I tant.
I a partir d'aquí, per tant, la pregunta que ens hem de fer és hem d'acceptar cobrar les dades, hem de seguir aquest model o tenim l'autonomia per desconnectar de tant en tant, no? Jo la veritat és que crec que amb la malaltia hem de ser molt cuidadosos, però no podem prescindir de la tecnologia, no podem prescindir d'aquestes eines. I per tant, a part de ser molt cuidadors, jo crec que la solució no és pagar perquè ens paguin per les nostres dades, sinó que la solució passa perquè el que considerem serveis bàsics les administracions, i en aquest caire, en aquest sentit, no ni la catalana ni l'espanyola, sinó l'europea, perquè jo sóc europeu, no? Si no fos americà diria l'americana, ha de començar a desenvolupar de veritat amb organitzacions público-privades aquest tipus de serveis que estiguin regits no per l'afany de lucre i que tinguin una clara vocació de servei.
Doncs sí, en aquest context actual jo crec que hem de tenir clar que doncs, hem de començar a gestionar, a posar ordre, com deies, Antoni, doncs, en aquest món on tot queda registrat, no? Doncs, a tenir en compte que, evidentment, quan ens manca la nostra privacitat, també es posa en risc la nostra democràcia.
Evident, evident, es posa en risc la democràcia. Penseu que què hauria fet el senyor Hitler amb tota la informació que avui en dia té el senyor Elon Musk?
Doncs amb aquest interrogant que farem doncs, reflexionar els nostres oients, posem punt i final a la secció d'avui. Antoni, com sempre, doncs un plaer. Esperem doncs, que els nostres oients reflexionin, que siguem conscients tots d'aquestes doncs, dades que tenen, de com tenen aquesta informació i doncs, que hem de tenir clar que deixem una petjada no? I que no queda allà en el núvol, sinó que queda enregistrat. De fet, no t'ho he preguntat, però també podem accedir a aquesta informació. O ens diuen. Ho fan difícil. Això diuen. Mira, diuen. Em posaré però aquest repte. Em posaré aquest repte. Antoni, em posaré aquest repte de veure si és fàcil o no ho és aconseguir doncs, que aquests gegants tecnològics ens ofereixin la nostra informació i ja et diré a veure quants documents i quin registre tenen, que m'imagino que ni jo me'n recordaré de totes les converses i imatges que he compartit i que tenen... Doncs,
intenta el senyor Google preguntar-li tot el que sap de tu i el senyor Masson. Intenta.
Ho intentarem, segur
de
que no ens ho fan fàcil.
De totes maneres, sí? A part d'intentar això, hi ha un altre tema que em sembla fonamental, que és començar a aprendre a llegir mapes. Començar a aprendre a saber sumar i restar sense la calculadora. Recordar alguns números de telèfon, perquè en definitiva la tecnologia necessita electricitat. Penseu el que ha estat passant a Ucrània. I penseu que ens passaria que cada nosaltres si ens quedéssim sense bateria de mòbil i que no el poguéssim carregar unes hores o un parell de dies.
Per això
en definitiva, comencem a pensar que hi ha formació bàsica de la nostra vida que no podem oblidar-la perquè ens hi va la nostra subsistència. Per tant, la tecnologia és una meravellosa eina per ajudar-nos i complementar-nos, però no per substituir-nos.
Doncs amb aquest missatge sí que poso punt i final a aquesta entrevista, amb aquesta reivindicació, jo diria, i m'hi sumo, doncs a aquesta aposta. Evidentment, la tecnologia ens fa la vida molt més fàcil, però no hem de deixar d'agilitzar, de posar a prova el nostre cervell. Que vagi molt bé. Bona entrada d'any, Antoni, i per al proper 2023 doncs seguirem parlant de tecnologia i despertant doncs, aquest esperit crític entre els oients.
Una abraçada a tots i molt bon any.